Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern vol reorganitzar el mapa sanitari i reduir les actuals 43 àrees de gestió assistencial que existeixen des de fa 18 anys i deixar-les en 30. Jordi Fortià.
Aquest dimarts s'ha presentat el nou mapa que busca afrontar l'envelliment de la població. Des del comitè Cairós, el seu president, Manel del Castillo, defensa la proposta d'integració d'àrees bàsiques.
Què notarà la senyora Maria, de 85 anys, que està a casa, que és dependent, que té moltes dificultats de salut? Pues que tindrà, si ho aconseguim, i si ho aconseguim, que no serà fàcil, tindrà una resposta única. No sabrà, ara vindran els de l'hospital, els de la primària, o els del SEM. Escolti, hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta.
El sector docent escalfa motors per la vaga prevista demà amb diverses tancades, a aquesta hora, als centres públics catalans.
La conselleria ha fixat els serveis mínims de la vaga amb un docent per a cada 3 aules, a infantil, primària i secundària.
El govern preveu la represa total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve.
Així tot, encara es mantindran 70 punts amb limitacions de velocitat perquè s'hi estan fent revisions, ho ha anunciat la portaveu Sílvia Paneque.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que tinguem una continuïtat en el servei.
En cultura, l'organista Montserrat Torrent celebra el centenari amb un any d'exposicions, conferències i concerts.
Molts dels quals protagonitzats per ella mateixa, per la mateixa artista, un calendari d'activitats pensat per difondre la trajectòria de Torrent, divulgar-ne el llegat i promoure el coneixement del món de l'orgue.
Això que els doctors que em cuiden ara em dirien, li recomanem una cosa, hi ha un psiquiatre molt bo i crec que li pot donar algun consell, perquè que 100 anys m'atreveixi a fer tot aquest girall de concerts és una cosa absolutament que no és corrent.
En esport, Jordi Cocran, la penya té la primera oportunitat per classificar-se pels quarts de final de la Champions de bàsquet.
D'aquí a menys d'una hora, a les 8, arrencarà el partit del Joventut de Badalona a la pista del Chalon francès. Si els badalonins guanyen, accediran matemàticament a la següent ronda, la dels 8 millors equips de la competició. Mentrestant, en futbol, el Girona té nou porter. Rubén Blanco arriba al conjunt gironí lliure fins al final de temporada. El seu últim equip ha estat l'Olympique de Marsella. I, per altra banda, s'ha confirmat la lesió d'Àlex Moreno, el sòlid de la cama esquerra, que el tindrà 6 setmanes de baixa. I, per part del Barça femení, Laia Alexandri s'ha operat de la lesió al genoll i estarà entre 10 o 12 mesos fora dels terrenys de joc.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts de temps molt suau. Avui ha pujat la temperatura i en molts casos hem arribat als 20 graus de màxima, sobretot a les comarques de l'Ebre, també les de la costa, el prelitoral, un ambient, això sí, ventós, amb aquesta situació de ponent que està bufant a moltes comarques, que de fet a hores d'ara és més palesa al voltant del Vallès, el Penedès, també cap a la Selva, comarques interiors de Girona. Justament també al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, s'aniran passejant algunes pluges al llarg de les immediates hores. No gaire aigua i també la cota de neu disparada per damunt ja dels 2.200 metres. Al llarg d'aquesta propera nit també algun xàfec arribarà a caure a la resta del nord del país, aproximadament fins a la Noguera, fins al Mollanès, al nord del Maresme, i en canvi, quan més cap al sud, temps que serà ventós, però sense pluja. Atenció, el dimecres ja farà molt de vent, especialment al matí, a les comarques de Barcelona i de Tarragona. I durant la tarda, tornaran les pluges a moltes comarques. Començant per Ponent. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, doncs comencem parlant d'un accident avui que s'ha produït a la Nacional 230 a la boca nord del túnel de Viella, molt a prop de Viella. Es dona pas alternatiu als vehicles i, a més, els camions tenen restringida la situació. No podran passar ara mateix per aquesta zona de la Nacional 230. Com et deia, tot plegat en aquesta boca nord del túnel del Viella, en aquest tram de la Nacional 230, aquest accident per part d'un camió. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, cap gran sorpresa. Aturades més destacades, bàsicament, a l'extrem nord de Barcelona, a la pota nord, de la B20, des del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, però també la C-58 de força carregada, amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. El govern vol reorganitzar el mapa sanitari i reduir les actuals 43 àrees de gestió assistencial que existeixen des de fa 18 anys i deixar-les en 30. Aquest dimarts s'ha presentat el nou mapa que busca afrontar l'envelliment de la població.
L'executiu està convençut que treballant de forma integrada i més coordinada amb el món local i altres departaments de la Generalitat, com drets socials, es podrà donar una millor atenció a la població, especialment als pacients crònics. L'atenció primària en serà l'eix vertebrador. Avui s'obre la convocatòria perquè les zones amb hospitals i CAPs que es vegin capaços de complir aquests criteris presentin la seva candidatura i facin una prova pilot. D'aquí un any n'avaluaran els resultats.
Ho dèiem ara, aquest dimarts el departament ha presentat la transformació del mapa sanitari a 300 professionals i agents de la salut. Un mapa, però, que aixeca crítiques a part del territori. Maite Polo.
Catalunya té molts hospitals i pocs metges, infermers i infermeres i cada cop més persones grans a atendre. Per això, diuen els responsables públics, cal evitar duplicitats i potenciar l'atenció a domicili i de proximitat. Manel del Castillo és president del Comitè Cairós, el Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma que assessora el Departament de Salut i assegura que no es tancaran hospitals. Ha posat un exemple pràctic.
Què notarà la senyora Maria, de 85 anys, que està a casa, que és dependent, que té moltes dificultats de salut? Pues que tindrà, si ho aconseguim, que no serà fàcil, tindrà una resposta única. O sigui, no sabrà, ara vindran els de l'hospital, o els de la primària, o els del SEM. Escolti, hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta.
Aquest dimarts el departament ha presentat la transformació del mapa sanitari a 300 professionals i agents de la salut.
Ho dèiem també ara, la reducció d'àrees bàsiques, però no ha agradat a part del territori. Des del Ripollès, per exemple, diverses entitats ja fa setmanes que adverteixen que el nou mapa pot significar a la pràctica la desaparició de l'Hospital de Campdevànol.
En canvi, alcaldes del Ripollès veuen amb bons ulls el nou mapa sanitari si no va en detriment de l'hospital comarcal. La direcció de l'Hospital de Campdevànol Campdevànol està a l'expectativa de la derivació d'usuaris de la vall de Camprodon a Olot.
I també en l'àmbit sanitari, el Consell de Ministres ha aprovat una nova llei per restringir la col·laboració público-privada en l'àmbit de la sanitat.
Un text amb el que vol acabar amb l'ànim de lucre que han practicat alguns hospitals gràcies a una norma aprovada per José María Aznar fa gairebé 30 anys. A més, l'executiu ha validat un decret per acabar, entre altres coses, amb l'espam telefònic de les companyies elèctriques.
Jordi Casino.
Pel que fa a l'àmbit sanitari, la titular d'aquesta cartera, Mònica García, assegura que la nova norma permetrà acabar amb uns tipus de concerts que han parasitat, segons ella, la sanitat pública des de fa 30 anys, gràcies a l'anterior llei aprovada pel govern d'Aznar. Això sí, ha aclarit que no limitarà la col·laboració públic-privada ni els concerts, però sí que posarà veto a uns tipus de contractes com els que el PP ha extès a les comunitats on governa i que han permès que empreses privades utilitzin la sanitat pública per enriquir-se.
Va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. Una ley que llevamos demandando desde hace más de 10 años es el resultado de todos aquellos que hemos estado defendiendo nuestra sanidad pública de esta privatización. Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es la sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
Consell de Ministres que també ha validat un decret que augmenta la protecció dels consumidors de llum i que permetrà imposar multes de fins a 6 milions d'euros a les elèctriques que facin spam telefònic i que limitarà també les penalitzacions per als usuaris que vulguin trencar el seu contracte. Per últim, l'executiu espanyol ha aprovat un decret per prohibir l'increment de preus en situacions d'emergència.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El sector docent escalfa motors per la vaga prevista demà, amb diverses tancades a aquesta hora, als centres públics catalans.
A Tortosa, on els professors de l'Institut Escola El Temple mantenen aquesta tancada en protesta per les condicions laborals al sector a Catalunya i com a acte previ a la vaga de demà.
De seguida anirem fins allà, fins a aquest punt. A tot això, però, el Departament d'Educació ha explicat a la xarxa que té enllestida una proposta per millorar els salaris dels docents i el personal d'atenció educativa. La consellera ha fixat els serveis mínims de la vaga amb un docent per cada 3 aules, infantil, primària i secundària. Esther Minguell.
Fons del departament expliquen que tenen a punt una proposta per millorar el salari dels professors i els mestres a través del complement específic, però no ha transcendit quina és la quantitat. Aquesta millora està condicionada a l'aprovació dels pressupostos. Els sindicats argumenten que no tenen cap notificació sobre aquesta millora salarial i reafirmen la voluntat de recuperar entre el 20 i el 25% del poder adquisitiu que han perdut els últims anys i que els situa al final de la llista de sous de docents de l'Estat. Consideren que aquest complement hauria de ser del voltant dels 600 euros. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el Departament d'Educació està obert al diàleg.
Qüestions que tinguin un principi de realitat, que siguin possibles, el govern explorarà i farà tots els esforços per atendre allò que sigui possible. En qualsevol cas, disposició permanent del govern i del departament a la resolució de problemes i més en l'àmbit educatiu.
Els sindicats preveuen un alt seguiment de la vaga perquè el professorat està esgotat i critiquen el govern perquè ha comunicat els serveis mínims massa tard i no ha donat marge als treballadors per organitzar-se. La Generalitat ha fixat un docent per cada 75 alumnes a infantil, primària i ESO i una persona de l'equip directiu per centre. A les llars d'infants caldrà un 33% de la plantilla i els serveis de lleure, cuina, acollida o menjador que estan cridats a la vaga pel sindicat CGT, els serveis mínims hauran de ser de la meitat del personal.
Rodalies ha reprès aquest dimarts el servei després de la vaga de trens amb afectacions a totes les línies.
Hi ha hagut de nou algunes cancel·lacions i retards. Durant el matí han circulat 8 de cada 10 trens previstos. Hi ha hagut afectacions a totes les línies, especialment a l'R2 Sud, a l'R11, a l'R16 i l'R17. Les alteracions respecte del servei previst es deuen a les limitacions de velocitat i als trams que s'han de fer per carretera, però també a les conseqüències de la vaga d'ahir. A primera hora, alguns trens no eren a les capçaleres i alguns maquinistes no havien rebut a temps les programacions dels serveis.
Tot plegat avui que el govern ha anunciat que preveu la represa total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve. Així tot, encara es mantindran 70 punts amb limitacions de velocitat perquè s'hi estan fent revisions. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que entén el patiment i l'enuig dels usuaris de Rodalies perquè és un servei deficient, però ha afegit que es treballa intensament i per solucionar-ho. De fet, ha tornat a posar una data per al restabliment del servei, a principis de la setmana vinent.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que tinguem una continuïtat en el servei. I, per tant, volem assegurar que, malgrat que hi hagi aquestes obertures, veiem com aquesta operativitat es manté en el temps.
Tot i això, Paneque ha avisat que es mantindran 70 punts amb límits de velocitat perquè encara s'estan revisant. La meitat d'aquests punts s'eliminaran d'aquí a 15 dies i la resta s'acabaran de revisar durant el mes de març.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, atenció a Santpedor, al Bages, per l'entrada d'un nou regidor d'Aliança Catalana al Consistori. A aquesta hora se celebra el ple en el qual Jordi Soteres, que ocupava el número 9 de la llista de Junts a les darreres eleccions, ocuparà el lloc d'un antic regidor juntaire. El problema és que Soteres és ara el vicepresident d'Aliança Catalana al Bages. Tot plegat ha generat rebuig al poble. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà, bona tarda.
Bona tarda. En uns instants es farà oficial, l'extrema dreta entraria a l'Ajuntament de Santpedor. Fa tot just un que hauria d'haver començat el ple municipal del mes de febrer amb la presa de possessió del càrrec de Jordi Soteres, tot i que encara no ha donat tret d'inici. I és que aquesta situació de retard a l'hora de començar es deu a que fora, a la plaça Gran, una setantena de veïns amb xiulets i cassoles protesten sota el lema "ni a Santpedor ni enlloc" en una mobilització que ha rebut el suport de la CUP. Recordem que l'entrada de Soteres és fruit d'una caràmbula política. Anava de número 9 a la llista de Sumem Junts, però després de la dimissió de Jordi Rojas i la renúncia de fins a 6 companys de llista, l'acte ha anat a parar a les seves mans. El nou regidor, que és vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, no s'integrarà a Junts, sinó que serà regidor no escrit. Un escenari inèdit que fragmenta encara més al consistori i que complicarà l'aritmètica de govern d'Esquerra, que continua en minoria, però ara amb un nou actor imprevisible sobre la taula.
Moltíssimes gràcies, Joel Bogunyà, des de Santpedor, on recordem polèmica per aquesta entrada d'aquest regidor d'Aliança Catalana. Ara sí, podem recuperar aquesta connexió amb Tortosa. Allà, recordem, tenim el sector docent escalfant motors per la vaga prevista demà en diverses tancades. En aquest cas, a Tortosa, els professors de l'Institut Escola El Temple i altres centres de l'Ebre que mantenen aquesta tancada en protesta per les condicions laborals del sector a Catalunya i com a acte previ, com dèiem, de la vaga de demà. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot, bona tarda.
Hola, bona tarda. La trobada oberta a docents i personal de centres públics i concertats servirà per organitzar la jornada de vaga, compartir experiències i reforçar la cohesió del col·lectiu. Ara mateix es troben fent una assemblea en la que posaran sobre la taula les principals reivindicacions del sector, entre les quals hi ha la millora dels salaris i la reducció de les ràtios. Albert País és docent del centre.
La vaga de demà ve per molts motius, però no volem amagar que, o sigui, una reivindicació que volem és la millora salarial, perquè fa més de 15 anys que tenim el sou congelat. Som la tercera comunitat autònoma més mal pagada de tot l'Estat, però també a les classes veiem que hi ha unes ràtios elevadíssimes que no es pot aprendre, que l'educació pública no s'està prioritzant a nivell de pressupostos generals ni s'està prioritzant en cap àmbit.
Després de l'assemblea està previst que els docents porten a terme una sèrie d'activitats com tallers de pancartes de cara a les manifestacions de demà i una rostida per a sopar.
Doncs moltíssimes gràcies, Martí Carot, des de Tortosa. I en territori, nova protesta dels sindicats agraris convocada per demà a Madrid, a les portes del Ministeri d'Agricultura. Una comitiva d'Unió de Pagesos ha sortit aquest matí des de Lleida i Girona, uns 150 en total, per afegir-se a la manifestació. Girona FM, Pau Villafañe.
L'objectiu és reclamar mesures urgents per protegir la pagesia davant dels tractats internacionals com l'acord amb Mercosur i garantir un futur viable pel sector primari. El sindicat alerta que el nou plantejament de la política agrària comuna dona massa marge als estats per decidir com es reparteixen els ajuts, fet que asseguren trenca amb el principi d'una PAC realment comuna i pot generar competència entre estats i entre comunitats autònomes. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
De tractats de lliure comerç, Europa en té més de 70 de firmats i tots, per desgràcia, utilitzen l'agricultura o la ramaderia de moneda de canvi, però evidentment un mercat tan gran com el que abasta Mercosur no ens havien enfrontat mai. I és la gota que ha fet vessar el vas, perquè sí que ens adonem, doncs, que pel volum que implica pot ser una competència, doncs, molt important per la producció d'aquí.
Unió de Pagesos també denuncia la hipocresia de signar tractats de lliure comerç que permeten una competència deslleial i utilitzen l'agricultura com a moneda de canvi.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a alliberar aigua de l'embassament del Catllà aquest matí, una operació que permetrà que el riu allà pugui recuperar el cabal en el tram baix. Altafulla Ràdio.
Aquest dimarts a les 8 del matí, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'empresa Repsol han començat a desembassar un cabal generador extraordinari al riu Gaià amb l'objectiu de millorar la qualitat ambiental del seu tram baix. La maniobra es fa a través de les comportes de fons de la presa del Catllà i s'allargarà fins al dijous. Aquestes primeres hores s'alliberen 500 litres d'aigua per segon, una xifra que augmentarà progressivament fins a arribar al pic de 2.000 litres per segon abans de tornar a recuperar el cabal ambiental ordinari. Héctor Hernández és el coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia.
El que es fa és obrir les comportes de fons de l'embassament i, per tant, també s'alliberen materials, fangs i demés, ajuden a que la llera vagi recuperant la seva naturalitat i, si hi ha sort, doncs arribaran fins i tot a la platja i a mar.
L'aigua del Gaià es preveu que arribi a la desembocadura els propers dies. Des de la Sínia consideren que l'actuació és un pas més del projecte d'eliminació d'un pantà sobredimensionat que, tot i les dades, només ha assolit el 5% de la seva capacitat.
Gràcies, Eduard Virgili. I a Barcelona, operatiu policial aquest matí a la zona franca per desallotjar una part del macroassentament de persones sense llar més gran de la ciutat. L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de salubritat i control de rates, però molts dels afectats temen que amb aquest argument se'ls vulgui fer fora. Elena Puigdueta.
El macrooperatiu ha començat a primera hora del matí amb un important desplegament policial liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona amb el suport de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional d'Estrangeria i Serveis Socials. L'actuació ha començat en un tram del carrer número 2 de la Zona Franca, segons fonts municipals, per desratitzar els terrenys i garantir la salut de les persones que hi vivien. Per això, i en principi, la policia no ha impedit que els afectats s'hagin anat instal·lant en altres terrenys de la Zona Franca. I és que la feina pot allargar-se durant 3 setmanes. Molts dels afectats, com Edwin Segura, temen, però, que l'actuació d'avui sigui un pretext per dissuadir-los.
El dia d'ayer, pues, en la mañana, nos avisó el ayuntamiento, personas del ayuntamiento, que nos iban a desalojar por cuestiones de salubridad y control de ratas. Nos hemos ubicado en otro, a unos 500 metros más o menos del sector, pero pues ayer la policía ya fue allá a decirnos que no podíamos estar ahí. No estamos acá por elección, es lo que tenemos.
Segura, que ha llegit una mena de comunicat conjunt, ha demanat a les administracions un espai digne on poder-se refugiar temporalment, tot recordant que en aquest assentament hi viuen entre 200 i 250 persones, moltes de les quals migrants sense cap alternativa habitacional.
I el Consell Metropolità ha aprovat una segona proposta del Pla Director Urbanístic Metropolità, un document que s'ha nodrit de les més de 5.000 al·legacions, aportacions i informes que han fet organitzacions de diversos sectors. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La magnitud de les modificacions ha motivat a una segona aprovació amb canvis substancials per potenciar la flexibilitat, reforçar la claredat i seguretat jurídica i aplicar els canvis suggerits. Damià Calvet, vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, destaca que l'AMB té un 50% d'espais lliures i alguns protegits i ha posat l'accent en trencar la lògica ciutat-perifèria.
Ha de cuidar, per tant, especialment, tant la relació amb la Catalunya-ciutats, ja no dic la Catalunya ciutat del noucentisme, sinó la Catalunya ciutats en plural, aquestes corones de ciutats que cadascuna té, doncs, la seva referència territorial i que per elles mateixes també són capaces de liderar en els seus àmbits, i també ha de cuidar especialment la relació amb la Catalunya rural.
És un pla a llarg termini amb l'horitzó posat al 2050 i s'ha volgut destacar que només posarà les bases de com han de treballar les institucions de cara al futur i que no és un catàleg de projectes amb un pressupost assignat.
En cultura, l'organista Montserrat Torrent fa 100 anys aquest 2026. Per commemorar-ho, la fundació que porta el seu nom i la Generalitat han preparat un any d'exposicions, conferències i concerts d'orgue, molts d'ells protagonitzats per la mateixa artista, David Navarro.
El nom de Montserrat Torrent pot ser poc conegut pel gran públic, però la seva trajectòria s'estén per 9 dècades, des que va començar a tocar el piano amb 5 anys fins a fer més de 1.700 concerts i 50 enregistraments. Pionera en la renovació del món de l'orgue, se la considera l'organista més destacada del segle XX a Espanya. Per això, la commemoració de l'any que porta el seu nom ha aconseguit reunir un ampli calendari d'activitats que inclouen una 50ena de concerts i 3 exposicions. Torrent fa 100 anys el 17 d'abril i un dia després, ella mateixa i una 20ena d'organistes participaran en una marató d'orgue en el Palau de la Música. Després de superar una greu pneumònia, la Montserrat es veu amb cor d'afrontar el repte.
Jo soc els doctors que em cuiden ara. Em dirien, li recomanem una cosa. Hi ha un psiquiatre molt bo. Crec que li pot donar algun consell, perquè que 100 anys m'atreveixi a fer tot aquest girall de concerts és una cosa absolutament que no és correcte.
Tot i això, l'acte més esperat per la Montserrat és el concert inaugural de l'orgue de l'Església de Sant Felip Neri, a Barcelona. Va ser ella, fa gairebé 60 anys, qui va impulsar-ne la construcció.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Dali. El Joventut de Badalona té la primera oportunitat per classificar-se pels quarts de final de la Champions de bàsquet. Aquest vespre, d'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, la penya juga al camp del Xalón francès. Si els badalonins guanyen, accediran matemàticament a la següent ronda. Miguel Allen és baixa, mentre que Adam Hamga és dubte pel partit. En parla el tècnic assistent Aleix Durant.
Seria una classificació, després ens quedaria intentar optar a la millor posició possible, al primer lloc, però està clar que tenir això ja a la base, doncs ens reforça molt per no baixar la intensitat amb la que hem jugat tots els partits.
Mentrestant, en futbol, el Girona té nou porter. Rubén Blanco arriba al conjunt gironí lliure fins al final de temporada. El seu últim equip ha estat l'Olympique de Marsella.
Hola, afición, ya estoy aquí. Espero poder disfrutar muchísimos momentos con todos vosotros. Nos vemos el lunes en Montilivi.
Pel que fa a la infermeria, Àlex Moreno estarà 6 setmanes de baixa per una lesió al soli de la cama esquerra i pel Barça femení, Laia Alexandri s'ha operat de la lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret i estarà entre 10 o 12 mesos fora dels terrenys de joc. En el Barça masculí, Rafinha continua sent dubte de cara a l'anada de les semifinals de Copa d'aquest dijous al camp de l'Atlètic de Madrid. Ho ha dit el brasiler en declaracions a la cadena SER.
Aún no lo sé, pero estoy intentando recuperarme el más rápido posible para poder estar en el campo. Al final, soy el primero que no gusta nada estar fuera. Y bueno, intento recuperarme el más rápido posible. No quiero estar 50% porque sé que no voy a rendir, pero intentaré estar al 100% el más rápido posible.
L'expresident i ara candidat a la reelecció Joan Laporta s'ha acomiadat avui de la plantilla del primer equip aprofitant l'entrenament del conjunt de Hansi Flick, una sessió que hi ha participat el darrer debutant a la Masia, Tomi Marquès.
És un somni d'un nen que comença aquí a jugar, a disfrutar, a passar-s'ho bé, a aprendre. Porto 11 anys, diria, i al final és un objectiu de cada un i és espectacular.
Canviem a l'hoquei patins. El Pons Lleida ha presentat candidatura per acollir la final a 4 de la Europe Cup del pròxim 18 i 19 d'abril. Calafell i Juventud de Pacense també ha confirmat que volen ser seu. Per l'entrenador lleidatà Edu Amat, ser els anfitrions suposa una motivació extra.
En aquest pavelló té ganes, anima, apreta i els moments importants l'equip ho ha notat. La ciutat l'estima, el club l'estima i des del vestidor no ens queda un altre que respectar-la i intentar lluitar-la cada any.
I anem cap a Itàlia, Milà Cortina, perquè en els Jocs Olímpics d'hivern tenim males notícies per als tres catalans que competien a l'esprint clàssic en esquí de fons. En aquest matí, Marc Colell ha quedat eliminat en primera ronda i Bernat Sellés i el badaloní Jaume Puello han quedat eliminats als quarts. I aquesta tarda, Tomàs Guarino, de Sant Quirze del Vallès, ha fet l'actuació en el programa curt de patinatge artístic individual en què finalment ha pogut utilitzar la música dels Minions i ha obtingut una puntuació de 69-80. Ara caldrà esperar per veure si amb aquesta marca pot classificar pel programa lliure de divendres.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cogran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Proximitat. Connexió. Servei. Llengua.
El Dia Mundial de la Ràdio, les emissores locals ens unim en xarxa.
Dia R.
Divendres 13 de febrer, a partir de les 9 del matí, no et perdis el Dia R. Un programa per celebrar la ràdio en col·laboració amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
Els de la ràdio local sempre hi som.
Propostes en xarxa.
Fa 40 anys que les ciutats de Girona i Albi, a França, estan agermanades. Per celebrar l'efemèride, el Museu d'Història Gironí acull fins al mes de març 6 obres que provenen del Musée Toulouse-Lautrec. El París de finals del segle XIX era un joc de llums i dinamisme per a artistes com Henri de Toulouse-Lautrec. Cafès, teatres, circs i cabarets protagonitzen alguns dels seus cartells més emblemàtics. Però també la vida al carrer, cantants i ballarines frenètiques a l'escenari i exhaustes en el terreny més personal. El pintor postimpressionista va renunciar als privilegis de l'aristocràcia per submergir-se en la bohèmia de Montmartre. Ara, l'exposició Un far entre dos mons ens permet contemplar de ben a prop el magnetisme de 6 de les seves obres que han estat cedides pel museu de la seva ciutat natal i que dialoguen amb una quarantena de peces d'artistes catalans que formen part del fons del Museu d'Història. Fins al 8 de març, exposició Un far entre dos mons al Museu d'Història de Girona. Més informació a web2.girona.cat.
Sabies que...
Els primers senyals de carbó vegetal en el registre fòssil, un indicador d'incendis forestals, no apareixen fins fa 420 milions d'anys. Això vol dir que la Terra no hi va haver-hi foc durant el 90% de tota la seva història. La raó? Que fa 420 milions d'anys que els nivells d'oxigen van superar per primera vegada el 13%.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern vol reorganitzar el mapa sanitari i reduir les actuals 43 àrees de gestió assistencial que existeixen des de fa 18 anys i deixar-les en 30. Jordi Fortià.
Aquest dimarts s'ha presentat el nou mapa que busca afrontar l'envelliment de la població. Des del comitè Cairós, el seu president, Manel del Castillo, defensa la proposta d'integració d'àrees bàsiques.
Què notarà la senyora Maria, de 85 anys, que està a casa, que és dependent, que té moltes dificultats de salut? Doncs pues que tindrà, si ho aconseguim, i si ho aconseguim, que no serà fàcil, tindrà una resposta única. No sabrà, ara vindran els de l'hospital, els de la primària, els del SEM... Escolti, hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta.
El sector docent escalfa motors per la vaga prevista demà amb diverses tancades a aquesta hora als centres públics catalans.
La conselleria ha fixat els serveis mínims de la vaga amb un docent per a cada 3 aules, a infantil, primària i secundària.
El govern preveu la represa total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve.
Així i tot, encara es mantindran 70 punts de limitacions de velocitat perquè s'hi estan fent revisions, ho ha anunciat la portaveu Sílvia Paneque.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que tinguem una continuïtat en el servei.
En cultura, l'organista Montserrat Torrent celebra el centenari amb un any d'exposicions, conferències i concerts.
Molts els quals protagonitzats per la mateixa artista, un calendari d'activitats pensat per difondre la trajectòria de Torrent, divulgar-ne el llegat i promoure el coneixement del món de l'orgue.
És el que els doctors que em cuiden ara em dirien, li recomanem una cosa. Hi ha un psiquiatre molt bo i crec que li pot donar algun consell, perquè que 100 anys m'atreveixi a fer tot aquest treball de concerts és una cosa absolutament que no és corrent.
En esports, Jordi Cocran, la penya té la primera oportunitat per classificar-se pels quarts de final de la Champions de bàsquet.
D'aquí a menys de mitja hora, es vuit arrencarà el partit del Joventut de Badalona a la pista del Xalón francès. Si els badalonins guanyen, accediran matemàticament a la següent ronda, la dels 8 millors equips de la competició. Mentre estan en futbol, el Girona té nou porter. Rubén Blanco arriba al conjunt gironí lliure fins al final de temporada. El seu últim equip ha estat l'Olímpic de Marsella i, per altra banda, s'ha confirmat la lesió d'Àlex Moreno, el soli de la cama esquerra, que el tindrà 6 setmanes de baixa, i per part del Barça femení, Laia Alexandri s'ha operat de la lesió al genoll i estarà entre 10 o 12 mesos fora dels terrenys de joc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts de temps molt suau. Avui ha pujat la temperatura i en molts casos hem arribat als 20 graus de màxima, sobretot a les comarques de l'Ebre, també les de la costa, el prelitoral, un ambient, això sí, ventós, amb aquesta situació de ponent que està bufant a moltes comarques, que de fet a hores d'ara és més palesa al voltant del Vallès, el Penedès, també cap a la Selva o a les comarques interiors de Girona. Justament també al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, segen algunes pluges al llarg de les immediates hores. No gaire aigua i també la cota de neu disparada per damunt ja dels 2.200 metres. Al llarg d'aquesta propera nit també algun xàfec arribarà a caure a la resta del nord del país, aproximadament fins a la Noguera, fins al Mollanès, al nord del Maresme, i en canvi, quan més cap al sud, temps que serà ventós, però sense pluja. Atenció, el dimecres ja farà molt de vent, especialment al matí. a les comarques de Barcelona i de Tarragona. I durant la tarda, duraran les pluges a moltes comarques. Començant per Ponent. Estem pendents de la xarxa.
Gràcies, Lluís Vi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard, Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs parlem ja força calma en general en aquesta xarxa viària. Recordem aquest accident que continua a Nacional 230 per part d'un camió a la zona de Viella, al túnel de Viella, la Boca Nord, de fet, aquest túnel de Viella, es dona pas alternatiu als vehicles i els camions no podran circular ara mateix per aquest tram de la Nacional 230. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquí la situació ja és força tranquil·la, tant pel que fa a carreteres com a autopistes properes a Barcelona, i només destaquem un tram de retencions a la Ronda Litoral a causa d'un vehicle avariat, aturades aproximadament entre Prim, arribant al Bon Pastor, això a la Ronda Litoral i en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern vol reorganitzar el mapa sanitari i reduir les actuals 43 àrees de gestió assistencial que existeixen des de fa 18 anys i deixar-les en 30. Aquest dimarts s'ha presentat en el nou mapa que busca afrontar l'envelliment de la població.
L'executiu està convençut que treballant de forma integrada i més coordinada amb el món local i altres departaments de la Generalitat, com drets socials, es podrà donar una millor atenció a la població, especialment als pacients crònics. L'atenció primària en serà l'eix vertebrador. Avui s'obre la convocatòria perquè les zones amb hospitals i CAPs que es vegin capaços de complir aquests criteris presentin la seva candidatura i facin una prova pilot. D'aquí un any n'avaluaran els resultats.
Ho dèiem ara, aquest dimarts el departament ha presentat la transformació del mapa sanitari a 300 professionals i agents de la salut. Un mapa, però, que aixeca crítiques a part del territori. Maite Polo.
Catalunya té molts hospitals i pocs metges, infermers i infermeres, i cada cop més persones grans a atendre. Per això, diuen els responsables públics, cal evitar duplicitats i potenciar l'atenció a domicili i de proximitat. Manel del Castillo és president del Comitè Cairós, el Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma que assessora el Departament de Salut, i assegura que no es tancaran hospitals. Ha posat un exemple pràctic.
Què notarà la senyora Maria, de 85 anys, que està a casa, que és dependent, que té moltes dificultats de salut? Pues que tindrà, si ho aconseguim, i si ho aconseguim, que no serà fàcil, tindrà una resposta única. O sigui, no sabrà... Ara vindran els de l'hospital, els de la primària, els del SEM... Escolti, hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta.
Aquest dimarts, el departament ha presentat la transformació del mapa sanitari a 300 professionals i agents de la salut.
La reducció d'àrees bàsiques, però, com dèiem, no ha agradat a part del territori. Des del Ripollès, diverses entitats ja fa setmanes que adverteixen que el nou mapa pot significar a la pràctica la desaparició de l'Hospital de Campdevànol.
En canvi, alcaldes del Ripollès veuen amb bons ulls el nou mapa sanitari si no va en detriment de l'hospital comarcal. La direcció de l'Hospital de Campdevànol està a l'expectativa de la derivació d'usuaris de la vall de Camprodon a Olot.
Televisió del Ripollès, Paula Sallago, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, després de setmanes d'incertesa, avui per fi hem pogut conèixer quin és el nou mapa sanitari a la comarca del Ripollès. Segons aquesta nova organització, la vall de Camprodon marxa a l'àrea de la Garrotxa. Fa uns dies, entitats d'aquí de la comarca del Ripollès es van reunir per mostrar la seva preocupació, ja que consideraven, i a hores d'ara encara consideren, que aquest nou mapa trencaria la unitat territorial. Escoltem a Carme Brugarola, membre de Teixim Ripoll, una de les entitats afiliades a aquesta proposta.
Ja som més de 17 entitats que volem un hospital comarcal digne i pensem que no es pot trencar la comarca amb dos i que uns se'n vagin cap a un cantó i els altres se'n vagin cap a un altre. Nosaltres volem un hospital comarcal amb tots els serveis que pertoquen i amb tots els serveis que funcionin alhora. Doncs això és el que reivindiquem, millor servei per tota la comarca, perquè ara no sabem això com pot quedar.
Doncs caldrà veure quin és el futur d'aquest mapa sanitari a la comarca del Ripollès, perquè, com dèieu, fa uns instants hem conegut la valoració dels primers alcaldes, tots favorables a que aquest nou mapa no vagi en detriment de l'hospital. Estarem molt atents des de la comarca del Ripollès.
Moltíssimes gràcies, Paula. També en l'àmbit sanitari, el Consell de Ministres ha aprovat una nova llei per restringir la col·laboració público-privada en l'àmbit de la sanitat.
Un text amb el que vol acabar amb l'ànim de lucre que han practicat alguns hospitals gràcies a una norma aprovada per José María Aznar fa gairebé 30 anys. A més, l'executiu ha validat un decret per acabar, entre altres coses, amb l'espam telefònic de les companyies elèctriques.
Jordi Casino.
Pel que fa a l'àmbit sanitari, la titular d'aquesta cartera, Mònica García, assegura que la nova norma permetrà acabar amb uns tipus de concerts que han parasitat, segons ella, la sanitat pública des de fa 30 anys, gràcies a l'anterior llei aprovada pel govern d'Aznar. Això sí, ha aclarit que no limitarà la col·laboració públic-privada ni els concerts, però sí que posarà veto a uns tipus de contractes com els que el PP ha extès a les comunitats on governa i que han permès que empreses privades utilitzin la sanitat pública per enriquir-se.
Va a blindar nuestro sistema nacional de salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. Una ley que llevamos demandando desde hace más de 10 años y que es el resultado de todos aquellos que hemos estado defendiendo nuestra sanidad pública de esta privatización. Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es la sanidad no se vende, la sanidad se defiende.
Consell de Ministres que també ha validat un decret que augmenta la protecció dels consumidors de llum i que permetrà imposar multes de fins a 6 milions d'euros a les elèctriques que facin spam telefònic i que limitarà també les penalitzacions per als usuaris que vulguin trencar el seu contracte. Per últim, l'executiu espanyol ha aprovat un decret per prohibir l'increment de preus en situacions d'emergència.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El sector docent escalfa motors per la vaga prevista demà amb diverses tancades a aquesta hora als centres públics catalans.
A Tortosa, on els professors de l'Institut Escola El Temple mantenen aquesta tancada en protesta per les condicions laborals del sector a Catalunya i com a acte previ a la vaga de demà.
Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot just aquí a Tortosa ha acabat l'assemblea i els professors s'han dirigit a l'Avinguda Generalitat de Tortosa i han tallat el trànsit durant uns minuts amb pupitres cap per avall. Albert Païssa, un docent del centre, afirmava que és el moment de passar a l'acció i d'exposar el desgavell que hi ha al sistema.
Hem de passar a l'acció d'una altra manera, prou de manifestacions que duren una hora i ens anem a casa i el dia següent és tot normal. Volem fer que tot Catalunya es mobilitzi d'una manera organitzada i directa, fent mal allà on més toca, que ens veguen, que sortim al carrer i traiem i exposem el desgavell que hi ha a l'escola pública. I este símbol que hem utilitzat per este desgavell és esta taula girada que et deia, no? De que el sistema està cap per avall completament.
El personal que es quedarà a dormir aquí al centre sortiran demà amb els vehicles cap a l'aldea, on des d'allà hi ha organitzada a les 10 i mitja del matí una marxa lenta amb vehicles fins a Tortosa. A Tortosa hi ha convocada la manifestació central de la jornada que sortirà de la plaça del Mercat i està previst que acabi davant els serveis educatius de la Generalitat.
Moltíssimes gràcies, Martí. A tot això, el Departament d'Educació ha explicat a la xarxa que té enllestida una proposta per millorar els salaris dels docents i el personal d'atenció educativa. La conselleria ha fixat els serveis mínims de la vaga amb un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Esther Minguell.
Fons del departament expliquen que tenen a punt una proposta per millorar el salari dels professors i els mestres a través del complement específic, però no ha transcendit quina és la quantitat. Aquesta millora està condicionada a l'aprovació dels pressupostos. Els sindicats argumenten que no tenen cap notificació sobre aquesta millora salarial i reafirmen la voluntat de recuperar entre el 20 i el 25% del poder adquisitiu que han perdut els últims anys i que els situa al final de la llista de sous de docents de l'Estat. Consideren que aquest complement hauria de ser del voltant dels 600 euros. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el Departament d'Educació està obert al diàleg.
Qüestions que tinguin un principi de realitat, que siguin possibles, el govern explorarà i farà tots els esforços per atendre allò que sigui possible. En qualsevol cas, disposició permanent del govern i del departament a la resolució de problemes i més en l'àmbit educatiu.
Els sindicats preveuen un alt seguiment de la vaga perquè el professorat està esgotat i critiquen el govern perquè ha comunicat els serveis mínims massa tard i no ha donat marge als treballadors per organitzar-se. La Generalitat ha fixat un docent per cada 75 alumnes a infantil, primària i ESO i una persona de l'equip directiu per centre. A les llars d'infants caldrà un 33% de la plantilla i els serveis de lleure, cuina, acollida o menjador que estan cridats a la vaga pel sindicat CGT, els serveis mínims hauran de ser de la meitat del personal.
I l'altre titular de la jornada, Rodalies, que ha reprès aquest dimarts el servei després de la vaga de tren, afectacions a totes les línies.
Hi ha hagut de nou algunes cancel·lacions i retards. Durant el matí han circulat 8 de cada 10 trens previstos. Hi ha hagut afectacions a totes les línies, especialment a l'R2 Sud, a l'R11, a l'R16 i l'R17. Les alteracions respecte del servei previst es deuen a les limitacions de velocitat i als trams que s'han de fer per carretera, però també a les conseqüències de la vaga d'ahir. A primera hora, alguns trens no eren a les capçaleres i alguns maquinistes no havien rebut a temps les programacions dels serveis.
I tot plegat avui, que el govern ha anunciat que preveu la represa total del servei de Rodalies entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve. Així i tot, encara es mantindran 70 punts amb limitacions de velocitat perquè s'hi estan fent revisions. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que entén el patiment i l'enuig dels usuaris de Rodalies perquè és un servei deficient, però ha afegit que es treballa intensament i per solucionar-ho. De fet, ha tornat a posar una data per al restabliment del servei, a principis de la setmana vinent.
Preveiem, efectivament, la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim, i és un esforç important que s'està fent per part del departament, tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat. És a dir, no es retiraran els plans alternatius de transport fins que tinguem una continuïtat en el servei. I, per tant, volem assegurar que, malgrat que hi hagi aquestes obertures, veiem com aquesta operativitat es manté en el temps.
Tot i això, Paneque ha avisat que es mantindran 70 punts amb límits de velocitat perquè encara s'estan revisant. La meitat d'aquests punts s'eliminaran d'aquí a 15 dies i la resta s'acabaran de revisar durant el mes de març.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, tensió a Santpedor, al Bages, per l'entrada d'un nou regidor d'Aliança Catalana al Consistori. A aquesta hora se celebra el ple en el qual Jordi Soteres, que ocupava el número 9 de la llista de Junts a les darreres eleccions, ocuparà el lloc d'un antic regidor juntaire. El problema és que Soteres és ara el vicepresident d'Aliança Catalana al Bages. Tot plegat ha generat rebuig al poble. A Ràdio Sallent, Joel Bogunyà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sí, ambient molt tens i convuls aquí a la capella de Sant Andreu. El ple ha arrencat fa pocs minuts, amb un quart d'hora de retard, pel soroll de la setantena de manifestants que s'han concentrat a les portes per rebutjar l'entrada de l'extrema dreta i que encara continua. A més, la tensió entre Aniol Vila, exregidor de la CUP, i els Mossos d'Esquadra ha derivat en la seva detenció. Però la notícia és que el tràmit ja s'ha complert, Jordi Soteres ja ha pres possessió del càrrec. El vicepresident d'Aliança Catalana al Bages, que entra per la llista de Junts, ja actua oficialment com a regidor no escrit. A més, acaba de realitzar la seva primera intervenció al·legant que no ha rebut el programa de dictàmens amb suficient antelació i que el seu autònom tampoc ha tingut temps per revisar-ho. Les reaccions han estat immediates. L'alcalde Agustí Comas ha obert la sessió qualificant els fets d'anomalia democràtica i denunciant obertament un cas de transfugisme. Comas ha lamentat que Soteres representi unes sigles que la ciutadania no va votar, tot i admetre que l'equip de govern no té eines legals per impedir-ho. De fet, la CUP ha arribat a demanar la suspensió del ple per falta de normalitat, una petició que l'alcalde ha rebutjat al·legant respecte institucional a la corporació.
En territori, nova protesta dels sindicats agraris convocada per demà a Madrid a les portes del Ministeri d'Agricultura. Una comitiva d'Unió de Pagesos ha sortit aquest matí des de Lleida i Girona, uns 150 en total, per afegir-se a la manifestació. Girona FM, Pau Villafañe.
L'objectiu és reclamar mesures urgents per protegir la pagesia davant dels tractats internacionals com l'acord amb Mercosur i garantir un futur viable pel sector primari. El sindicat alerta que el nou plantejament de la política agrària comuna dona massa marge als estats per decidir com es reparteixen els ajuts, fet que asseguren que trenca amb el principi d'una PAC realment comuna i pot generar competència entre estats i entre comunitats autònomes. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
De tractats de lliure comerç, Europa en té més de 70 de firmats i tots, per desgràcia, utilitzen l'agricultura o la ramaderia de moneda de canvi, però evidentment un mercat tan gran com el que abasta Mercosur no ens havien enfrontat mai. I és la gota que ha fet vessar el vas, perquè sí que ens adonem doncs, que pel volum que implica pot ser una competència doncs, molt important per la producció d'aquí.
Unió de Pagesos també denuncia la hipocresia de signar tractats de lliure comerç que permeten una competència deslleial i utilitzen l'agricultura com a moneda de canvi.
I a Barcelona, operatiu policial aquest matí a la zona franca per desallotjar una part del macroassentament de persones sense llar més gran de la ciutat. L'Ajuntament justifica l'actuació per motius de salubritat i rates, però molts dels afectats temen que amb aquest argument se'ls vulgui fer fora. Helena Puigdueta.
El macrooperatiu ha començat a primera hora del matí amb un important desplegament policial liderat per la Guàrdia Urbana de Barcelona amb el suport de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional d'Estrangeria i Serveis Socials. L'actuació ha començat en un tram del carrer número 2 de la Zona Franca, segons fonts municipals, per desratitzar els terrenys i garantir la salut de les persones que hi vivien. Per això, i en principi, la policia no ha impedit que els afectats s'hagin anat instal·lant en altres terrenys de la Zona Franca. I és que la feina pot allargar-se durant 3 setmanes. Molts dels afectats, com Edwin Segura, temen, però, que l'actuació d'avui sigui un pretext per dissuadir-los.
El dia d'ayer, pues, en la mañana, nos avisaron el ayuntamiento, personas del ayuntamiento, que nos iban a desalojar por cuestiones de salubridad y control de ratas. Nos hemos ubicado en otro, a unos 500 metros más o menos del sector, pero pues ayer la policía ya fue allá a decirnos que no podíamos estar ahí. No estamos acá por elección, es lo que tenemos.
Segura, que ha llegit una mena de comunicat conjunt, ha demanat a les administracions un espai digne on poder-se refugiar temporalment, tot recordant que en aquest assentament hi viuen entre 200 i 250 persones, moltes de les quals migrants sense cap alternativa habitacional.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Constantí Ràdio, Ràdio Cambrils i Ràdio Ciutat de Valls.
A Constantí han començat avui les xerrades del nou cicle per a famílies amb infants de 0 a 6 anys dins del Pla Educatiu d'Entorn, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat en el marc del projecte Emocionat, que ofereix sessions gratuïtes a la llar d'infants. Dolors Fortuny és la regidora d'Ensenyament de Constantí.
L'objectiu és oferir eines i recursos per afrontar el alguns dels reptes més habituals en la criança dels infants.
El calendari inclou 3 trobades sobre l'ús i abús de les pantalles, sobre gestió de rabietes, sobre alimentació saludable.
El Parc Samà de Cambrils viurà el dilluns 23 de febrer la gran final del concurs Cambrils Galera Challenge Repsol, el primer concurs internacional de cuina on la galera és la protagonista. El president de l'Associació d'Hostaleria de Cambrils, Xavier Martí, destaca la qualitat dels participants.
M'il·lusiona molt que venen cuiners de tota Espanya, inclús, bueno, era un concurs internacional.
A la final, els 8 xefs seleccionats hauran de cuinar 10 reaccions amb la galera com a ingredient principal. Tots ells opten a un premi de 1.000 euros.
El Carnaval Infantil de Valls presenta una gran novetat en el recorregut i al final de festa. Enguany, l'Auditori Mas Miquel serà el punt d'arribada a la festa per la canalla més jove. La celebració, que serà aquest divendres 13 de febrer, estarà encapçalada, com és habitual, pel rei Carnestoltes i inclourà el tradicional concurs infantil de disfresses a Valls. Així valorava aquest nou recorregut la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Valls, Natàlia Monconill.
Creiem que és un recorregut que va més amb el trànsit, que va més fluid, i creiem que això ajuda, pues, a que sigui més còmode per tothom.
El recorregut incorporarà també un carrer de la calma amb menys soroll i llums per afavorir la participació de tothom, així també com espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
I en cultura, l'organista Montserrat Torrent fa 100 anys aquest 2026 i per commemorar-ho la Fundació que porta el seu nom i la Generalitat han preparat un any d'exposicions, conferències i concerts d'orgue, molts d'ells protagonitzats per la mateixa artista, David Navarro.
El nom de Montserrat Torrent pot ser poc conegut pel gran públic, però la seva trajectòria s'estén per 9 dècades, des que va començar a tocar el piano amb 5 anys fins a fer més de 1.700 concerts i 50 enregistraments. Pionera en la renovació del món de l'orgue, se la considera l'organista més destacada del segle XX a Espanya. Per això, la commemoració de l'any que porta el seu nom ha aconseguit reunir un ampli calendari d'activitats que inclouen una cinquantena de concerts i 3 exposicions. Torrent fa 100 anys el 17 d'abril i un dia després, ella mateixa i una vintena d'organistes participaran en una marató d'orgue en el Palau de la Música. Després de superar una greu pneumònia, la Montserrat es veu amb cor d'afrontar el repte.
Ja sóc els doctors que em cuiden ara. Em dirien, li recomanem una cosa. Hi ha un psiquiatre molt bo i crec que li pot donar algun consell, perquè que 100 anys m'atreveixi a fer tota aquesta girada de concerts. És una cosa absolutament que no és corrent.
Tot i això, l'acte més esperat per la Montserrat és el concert inaugural de l'orgue de l'Església de Sant Felip Neri, a Barcelona. Va ser ella, fa gairebé 60 anys, qui va impulsar-ne la construcció.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocaran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Joventut de Badalona té la primera oportunitat per classificar-se pels quarts de final de la Champions de bàsquet. D'aquí a pocs minuts, a partir de les 8, la penya juga al camp francès. Si els badalonins guanyen, accediran matemàticament a la següent ronda. Miguel Allen és baixa, mentre que Adam Hanga és dubte pel partit. I mentre estan en futbol, el Girona té nou porter. Rubén Blanco arriba al conjunt gironí, lliure fins a final de temporada. El seu últim equip ha estat l'Olímpic de Marsella.
Muchísima ilusión incorporarme a Girona, es un grandísimo club, estoy muy contento, un poco pues bueno, pues llegando los primeros días, acomodándome y disfrutando.
Pel que fa a la infermeria, Àlex Moreno estarà 6 setmanes de baixa per una lesió al soli de la cama esquerra, i pel Barça femení, Laia Alexandri s'ha operat de la lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret i estarà entre 10 o 12 mesos fora dels terrenys de joc. En el Barça masculí, Rafinha continua sent dubte de cara a l'anada de les semifinals de Copa d'aquest dijous al camp de l'Atlètic de Madrid. Ho va dir el brasiler en declaracions a la cadena SER.
Aún no lo sé, pero estoy intentando recuperarme el más rápido posible para poder estar en el campo. Al final, soy el primero que no gusta nada estar fuera. Y bueno, intento recuperarme el más rápido posible. No quiero estar 50% porque sé que no voy a rendir, pero intentaré estar al 100% el más rápido posible.
L'expresident i ara candidat a la reelecció, Joan Laporta, s'ha acomiadat avui de la plantilla del primer equip, aprofitant l'entrenament del conjunt de Hansi Flick. Canviem a l'hoquei patins. El Pons Lleida ha presentat candidatura per acollir la final a 4 de la Eurocup del pròxim 18 i 19 d'abril. Calafell i Juventud de Pacense també han confirmat que volen ser seu. Per l'entrenador lleidatà Edu Amat, ser els anfitrions suposa una motivació extra.
En aquest pavelló té ganes, anima, apreta, i els moments importants l'equip ho ha notat. La ciutat l'estima, el club l'estima, i des del vestidor no ens queda un altre que respectar-la i intentar lluitar-la cada any.
Més coses. Està a punt de començar a partir de les 8 el partit del Barça d'handbol contra León a la Can del Palau de Lliga, el primer després de guanyar la Copa d'Espanya el passat cap de setmana. I en els Jocs Olímpics d'hivern a Milà-Cortina, males notícies per als esportistes catalans que competien a l'esprint clàssic en esquí de fons. Marc Colell ha quedat eliminat en la primera ronda i Bernat Sellers i el badaloní Jaume Puello han quedat eliminats en els quarts. Aquesta tarda, Tomàs Guarino, de Sant Quirze del Vallès, ha fet l'actuació en el programa curt de patinatge artístic individual en què finalment ha pogut utilitzar la música dels Minions i ha obtingut una puntuació de 69-80. Ara caldrà veure si amb aquesta marca pot classificar pel programa lliure de divendres.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.